Al matí, amb Raquel García.
Otro mundo es posible.
Setmana s'ha commemorat el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i avui a la nostra secció A un altre món és possible, on col·laboren les entitats del tercer sector, ens centrarem en l'article 25 d'aquesta declaració que dicta que tothom té dret a un habitatge on poder viure amb seguretat, pau i dignitat. Però és veritat que tothom pot viure sota un sostre segur? I és veritat que no només un sostre segur, sinó que tothom pot gaudir d'una llar, d'una casa? Doncs avui ens hem volgut centrar en tres exemples diferents de tres col·lectius que potser poden trobar dificultats a l'hora de trobar aquest habitatge digne. Per parlar d'aquesta situació, tenim avui a l'estudi la Dolors Pallàs, que és presidenta d'Andidown. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Mari Carmen Pastor, de Càritas. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I la Susana Pallarola, tècnica d'intervenció social de la Fundació Secretaria de Gitano. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, comencem amb Andidown. Expliqueu-nos, no? Vosaltres treballeu amb un programa de pisos ponts. En què consisteix?
Bueno, un pis pont és un pis de formació de nois i noies que estan en procés de poder arribar a viure independents de la família. Independents. Llavors nosaltres també promovem que aquests nois al final puguin acabar visquent amb amics, amb parella o sols, si volen. El que passa és que llavors és quan et trobes amb els problemes, no? Per accedir a un habitatge que ells puguin realment doncs, assumir amb la seva, amb els seus ingressos, que poden ser el que en té més, potser uns 600 euros al mes. Llavors, bueno, tenim, nosaltres ara tenim quatre persones que viuen soles i si no n'hi ha més és per la raó aquesta, no? Perquè els ingressos suposen una càrrega al final per la família. El que passa és que realment el que busquem és que aquestes persones puguin seguir visquent soles el dia que els pares no hi siguin. Per tant, hauríem de tenir una possibilitat de que realment ho assumeixin ells. Uh-huh. Nosaltres tenim un pis llogat a Vimussa on comparteixen despeses un noi i una noia. Aquest, bueno, doncs està bé. Llogat a Vimussa, a l'associació, i ells ens paguen a nosaltres, a l'associació, ells paguen el lloguer. El que passa que Vimussa no els hi ha llogat amb ells directament. I llavors tenim dues noies, una que té un pis que la família li va poder comprar, llavors aquesta ho té fet, i una altra doncs, que està visquent amb un lloguer que li supera una mica les seves possibilitats, a l'espera de poder tenir realment una ajuda, l'ajuda de la Generalitat, però aquestes ajudes que hi han per llogar per persones que tenen problemes econòmics, diguem-ne, o que tenen un sou bastant petit, aquestes ajudes de la Generalitat estan enquivides amb un lloguer màxim. Llavors et trobes també que si el lloguer que et fan és superior a 700 euros, no pots demanar l'ajuda, amb la qual cosa és una mica el peix que es mossega la cua. O sigui, nosaltres promovem que les persones amb discapacitat tenen el dret d'anar a viure sols o amb parella o amb els amics com vulguin, però l'accés a l'habitatge no està a l'abast de les seves mans.
Clar, perquè explica'ns també els beneficis, no?, de viure sols per aquest col·lectiu. O sigui, els problemes per accedir a l'habitatge estan claríssims, perquè jo crec que tothom avui dia té dificultats i a més, doncs, amb aquests col·lectius encara més, no?, per això, pels preus, no?, per les dificultats. Però quins beneficis pot comportar per ells aquesta autonomia?
Clar, és els beneficis que comporta qualsevol persona. Ells es fan persones adults, són adults, que si viuen en la família, els hàbits que ja han creat són els mateixos de tota la vida. A casa ja saben, llavors què passa? La mare, el pare, no sé què, ells s'acomoden a viure més bé. Si viuen sols, tenen unes responsabilitats, aprenen a equivocar-se. Han d'organitzar-se les compres, han d'organitzar... fan tot un treball de mental que d'una altra manera no es fa. I després, doncs, la seva autonomia i la seva autoestima, doncs, puja moltíssim. Però són drets,
evidentment.
Ells tenen dret a viure sols si volen. El problema és que, encara que vulguin, potser no poden. Aquest és el problema.
Susana, des de la Fundació Secretariado Gitano, vosaltres també teniu un programa per ajudar els vostres usuaris amb el dret a un habitatge digne, no?
Ben bé, no és un programa. Jo, com a tècnica d'intervenció social, el que fem és treballar amb totes les necessitats i dificultats que presenten moltes de les famílies que tenem a altres programes d'educació, de recerca de feina. El que sí que és veritat és que la majoria de plans familiars o casos que estem atenent tenen problemes d'habitatge. Problemes d'habitatge, problemes de salut, d'escolarització, perquè el tema de l'habitatge no és un problema per si sol, sinó que està associat a altres problemàtiques i sobretot al risc d'exclusió social i de pobresa.
Clar, quines són les necessitats que detecteu?
Principalment la problemàtica de l'exclusió residencial de les famílies que tenem venen des de no poden accedir als lloguers d'habitatge per el preu. El tema del lloguer social, dels pisos d'emergència social, hi ha molt pocs pisos aquí a Sabadell. I la taula d'emergència social, que és qui valora els casos, i en llistes d'espera d'un any. I això, doncs, clar, accentua tota la problemàtica de poder tenir un habitatge. Un habitatge i una vida digna, perquè, com diuen les companyes, és un dret. Després també tenim famílies que no han pogut pagar les hipoteques i estan en processos de desnonament. Amb una problemàtica molt greu que està afectant no només a la població gitana, evidentment, sinó a tota la població de Sabadell i voltants.
Creieu, però, que existeixen alguns estigmes encara amb la població gitana, també a l'hora d'accedir a l'habitatge?
Sí, és evident. Han tingut alguns casos també amb temes de discriminació a l'hora, per exemple, de llogar, per posar un exemple. Sí. Això és una realitat i el que fem, doncs, és treballar tant amb els propietaris, amb serveis socials, amb tots els recursos, fent acompanyament i fer sensibilització sobre aquesta discriminació.
Quan passa això, quan hi ha aquesta discriminació, quin és el protocol? Què feu?
Protocol. Un protocol establert a nivell d'habitatge. Nosaltres tenim un departament de discriminació. És un departament que treballa tot el tema de discriminació, però en tots els àmbits, no només en temes d'habitatge, sinó en temes d'habitatge, de salut, d'accés als recursos. I una mica és que vingui la família, que expliqui detalladament, no?, quina és la situació discriminatòria que hagin pogut patir, i a partir d'aquí, doncs, resoldre-ho de la manera que puguem, des de temes de denúncia, publicitar-ho en els mitjans, sensibilització, si és en el cas de... Bueno, mirem l'opció més adient.
Uh-huh. Amb totes aquestes dificultats per accedir, doncs, a la vivenda, què fan moltes d'aquestes famílies? Quines són les opcions que els hi queden i en quina situació? No sé si hi ha situacions realment alarmants.
Sí que hi ha moltes situacions alarmants a les famílies. Bueno, hi ha moltes famílies que estan en pisos d'ocupació, són pisos que són dels bancs majoritàriament, i el que intentem és treballar una mica també amb els bancs perquè puguin fer un lloguer social, però és un tema molt, molt, molt complicat, perquè un banc el que vol és treure diners de l'habitatge, i els lloguers socials s'hauria de regular per llei, o sigui, a llei a nivell estatal, a nivell autonòmic, ha d'haver un canvi a la llei d'habitatge. D'altres famílies, ara com ara, els recursos també que hi ha, per exemple, si una persona es queda sense vivenda, és el tema de, o bé d'anar una o monges, o un parell de dies poden anar també a dormir a la policia, però clar, això no és suficient. El tema és que també s'estan rellogant habitacions en pisos particulars, fins i tot, jo què sé, algun cas també de lloguer de matalàs.
Vull dir, lloguer de matalàs? Molt,
sí, lloguer
aquí,
de matalàs.
Aquí, a la nostra ciutat, a Sabadell.
Sí. Sí. Llavors, clar, però és el pis que es mossega la cua. Després, moltes persones també el que diem és que vagin a la PA, a la plataforma, allà s'informen, allà tenen un grup, allà poden treballar, però no és suficient. Evidentment, l'administració ha de prendre mesures i és un problema molt greu, social, perquè ja no és només un problema d'habitatge, és un problema també d'arrelament al territori. La gent va buscant pisos, els van desnonant, ara m'estoy un any, tota la inseguretat que produeix. I a nivell de veïnatge, de comunitat, de sentir-se com de pertinença d'un lloc, està desapareixent.
Clar, i això ho heu constatat, els heu explicat a l'administració, als serveis socials, no? Que hi ha aquesta situació que s'estan, doncs, rellogant aquests matalassos, no? Que s'està especulant, doncs, amb aquesta situació tan precària de la gent, i quina és la resposta?
La resposta, o sigui, saber-ho, l'administració sap, jo crec que sap tota la realitat de la qüestió de l'habitatge, però la resposta, clar, la resposta no només pot ser municipal, la resposta ve també per part de la Generalitat, ve també de l'Estat, del govern de l'Estat espanyol, vull dir, és una qüestió de política. Sí que hi ha plataformes, també hi ha la plataforma del tercer sector, que té la seva comissió d'habitatge on es treballen temes, el sindicat de llogaters, vull dir, sí que es, però no són les mesures que es prenen, no són suficients.
Uh-huh. Des de Càritas, Mari Carmen, en els últims anys, l'altre dia deia el Josep Obiols que han crescut el nombre de joves que arriben a les vostres oficines. No sé si heu notat aquest augment també en el nombre de joves que perden la seva casa.
Bueno, jo parlaria, dades d'edats no les tinc, vale? Vull dir que parlaria més en genèric, sobretot de famílies, que és el que més atenem, famílies amb fills. Dades que penso que són interessants de donar-les, que pensem que hem sortit de la crisi o ens han explicat que ha sortit de la crisi, i no és així, perquè l'informe FOESA que sortirà l'any que ve, al maig, un petit abans, és que 8,6 milions de persones estan en exclusió social a Espanya. Són 1,2 milions més que el 2007. Vull dir que realment, quan parlen de sortir de la crisi, m'imagino que la borsa de persones que estaven dintre del tram mitjà, no? L'espanyol medio, hem baixat cap a la precarietat degut als contractes, degut als treballs eventuals, i sobretot degut a que les nòmines són molt més baixes que fa uns anys. Cobrem menys, que el nivell de vida de subsistència ha pujat, perquè tot ha pujat molt, però en canvi els sous ni s'han adaptat, sinó que han baixat. Això fa que encara sigui més difícil accedir a un habitatge, no? I també una altra cosa que fa anys, us en recordeu quan fèiem hipoteques, que deia al banc, si no tens el 30% dedicat a l'habitatge, si superes això no t'ho donem. Això passava. Ara estem parlant que dediquem el doble de diners dels diners de la casa, dediquem el 60-65% a l'habitatge. Tant subministraments com pagament de lloguer o hipoteca, això fa que quedi molt pocs diners per viure, no? Bueno, sincerament el tema de l'habitatge és un tema molt preocupant, i estem arribant a uns extrems que no sé per on acabarà això, eh? La veritat és que hi ha veritables tragèdies, eh? amb que ens arriben a les acollides. Uh-huh. Serveis socials, evidentment, sap la situació perquè tenen també acollida i tenen treballadors socials que reben a les famílies, però és el que deia ella, no? Susana, que no té a veure només amb un tema de política local, sinó que té a veure amb política estatal, uh-huh, d'habitatge.
És un problema de política estatal totalment.
Evidentment.
El que passa que, clar, si algú doncs, està especulant d'aquesta manera, també s'hauria, no, de denunciar, no?, i de buscar una solució, no?, per aquesta gent, no?, que doncs, que s'aprofita de la manca de recursos d'altres, vull dir.
Clar, el que passa és que no hi ha polítiques en habitatge, no hi ha polítiques en habitatge. Tant bancs com empresaris han fet molta especulació amb el tema de la vivenda. Clar, ens trobem que ara és un bien especulativo. I a partir d'aquí el dret es vulnera contínuament.
Totalment.
Vull dir, el dret a l'habitatge no existeix ara
que
mateix.
Que dèiem al principi, no? Doncs mm-hmm. Encara queda molta feina per fer. Què els oferiu des de Càritas?
Bueno, nosaltres el que oferim... Tenim molt poc parc d'habitatge. Nosaltres tenim pisos compartits per famílies monoparentals, tenim pisos per persones amb OVIH, que l'altre dia vam estar parlant, i alguns pisos per famílies. Però són pisos de trànsit, pisos que és fer un procés personal, un procés d'autonomia, i a partir d'aquí anar cap a l'habitatge normalitzat. El que passa que ens trobem cada vegada més, que són famílies que no acabaran passant mai a un habitatge normalitzat, donat que no hi ha parc públic o no hi ha parc d'habitatge, sobretot el lloguer, accessible per tothom, perquè cada vegada hi ha menys. Això significa que els preus pugen i a partir d'aquí es fa... Bueno, no tenim cultura del lloguer. Ja, sempre hi ha hagut cultura de la hipoteca.
Uh-huh. Hi ha problemes que el lloguer també està pujant moltíssim.
Però està pujant,
no?,
perquè hi ha molt poc. Clar. Vull dir, no hi ha... Així, altres països viuen de la cultura del lloguer. Per uh-huh. tant, tens molta varietat. Ara no, ara el lloguer està molt alt. A més, acaba el contracte i no saps si t'ho pujaran al 50% o al 100% del que estaves pagant. Per tant, saben que no ho podràs pagar i acabes marxant de l'habitatge perquè és impossible. Contractes molt curts, demanen moltíssimes coses per accedir a un lloguer. Vull dir, nòmines, contractes fixes d'un any, dos o tres, avals, que entres dintre de l'assegurança del lloguer, i després les fiances, que a vegades són de 3 i 4 mesos. Qui té 4.000 euros, no?, per poder d'entrada llogar un pis? Bueno, és molt difícil, molt difícil.
El dilluns, en un acte de la síndica de Greuges, Josep Massip, president de Creu Roja Sabadell, deia que primer cal tenir una casa, un sostre, per després poder treballar la resta de necessitats. Mm-hmm. Escoltem-lo.
Sempre s'ha pensat, o sempre s'havia pensat tradicionalment, doncs, que si feien bondat, que si sortien de les addiccions, si sortien de no sé què, si buscaven feina, si feien cursets, etc., al final els hi donaríem un pis, i ara... diguem-ne, el més avançat que hi ha al món, i crec que en aquest sentit podem estar orgullosos que Sabadell sigui una ciutat que està a lo més avançat del món, és potser invertir el sistema, és a dir, els hi donem un pis i a partir d'aquí fem un treball amb aquestes persones doncs, perquè superin tota la resta de situacions que hi ha.
Coincidiu amb aquestes declaracions? És a dir, la primera necessitat és tenir un sostre, cadascú des del seu àmbit de treball. Dolors.
A veure, si volen i estan capacitats per tenir-los, seria... Sí, és un procés, vull dir, no sé si la primera potser és tenir la feina per nosaltres, clar, perquè tenir un sostre que se suposa que té un cost, si no pots assumir aquest cost, jo suposo que depèn del context. En el meu cas estem parlant de gent, bueno, que és relativament jove, que mentrestant està visquent a casa de la família. El que passa és que si esperem que tinguin 40 anys perquè es puguin emancipar, potser els aprenentatges ja no els podran fer. Llavors, per tant, ja no hi serem a temps.
Susana.
Bueno, la meva opinió és que sí. Primerament és tenir un habitatge, evidentment, que va relacionat amb tenir una feina, tenir uns ingressos per poder pagar aquests habitatges, però amb les famílies que tenen més situació de vulnerabilitat és que puguin pagar un lloguer just, que hi hagi més parc públic, tant també d'emergència social com de protecció oficial, i que es vagin revisant i es facin plans de treball familiars. Vull dir que també es vagin revisant els preus del lloguer quan les famílies accedeixen a algun pis d'emergència o de protecció oficial. Així ens estalviaríem també els deutes, els impagaments, quan ja estan dins dels pisos. Primerament, una persona ha de tenir una casa, ha de tenir un habitatge per arrelar-se al que és el territori, per l'escolarització dels menors, per temes de salut, perquè ara hi ha molts estudis que estan relacionant que les persones que tenen problemes d'habitatge tenen problemes de salut, tant a nivell emocional com a nivell físic, i això influeix en tot, fins i tot a l'hora de buscar una feina. Perquè les persones quan tenen manca d'habitatge és una situació molt complicada.
Ens podem imaginar la desesperació. Mari Carmen, en
el
vostre cas.
Sí, compartim efectivament el model Housing First, que seria el que parlava Josep Massip, que té a veure amb... Això va sortir del tema de sense llar, de persones sense llar. El model d'escala era el que començaves fent pequeños passos i a partir d'aquí acabaves al final de l'escala estava el pis, per tant, si tu guanyaves d'alguna manera, ara s'ha invertit i el que es vol és dir, no, primer tens la casa, és aquell sostent de protecció, aquell sostent on pots construir-te com a persona i a partir d'aquí comencem a treballar altres coses, no? Dintre de la motivació i de la necessitat i l'impuls de la persona, no? Per tant, estem aquí. El tema és que com a entitats, la dificultat és el cost que suposa aquest model, que realment és fantàstic i realment és un model molt pel que apostem, però el cost és molt elevat quan la persona o la família no té mitjans per mantenir aquell pis, com l'entitat pot sostenir durant el temps que dura, que són processos molt llargs, aquesta manutenció, no?, de l'habitatge. Per tant, com a model està molt bé, però també requereix una aposta també municipal, estatal, que ja va més enllà del que les entitats a vegades podem fer. Uh-huh. Però sí, és un model molt bo.
I quines serien les vostres demandes? Si, doncs ara que és època nadalenca, no?, si poguéssim fer la carta als Reis, què demanaríeu? I també què és el que us demanen a vosaltres, als usuaris? Dolors.
Nosaltres demanaríem poder accedir a alguns a pisos no gaire grans, perquè la idea seria màxim per dues persones, en un indret que sigui relativament cèntric, no? I amb un lloguer adequat a les seves possibilitats reals, no? Mm-hmm. Perquè llavors el que et trobes que si aconsegueixes un pis amb un lloguer realment social, està doncs en barris complicats per viure persones amb discapacitat. I llavors, bueno, ja ho fan, però no és el lloc precisament més adient.
Clar, no sé si, tal com parlàvem fa uns dies, no?, de la inserció laboral i que es buscava i es demanava doncs la participació d'empresaris, no?, uh-huh, que apostessin doncs per incorporar doncs a persones amb aquestes discapacitats a la feina, no?, en el mercat laboral, no sé si també hi hauria la possibilitat de persones individuals, no?, que doncs vulguin llogar el seu pis, doncs que també tinguessin facilitats a l'hora de... doncs això, de poder, clar, doncs llogar el seu pis doncs amb la vostra població, per exemple.
Bueno, no les coneixem.
Potser seria interessant fer algun tipus de campanya, no?
Jo el que veig és que la pela és la pela, no? I un pis que em poden treure 900 euros, si els hi demanes que te'l llonguin per 400...
Però si tenen una entitat, penso, no?, com la vostra, com Andy Down, no?, que els hi dona doncs una referència, una seguretat, potser seria,
bueno,
una...
Si hi ha algú que ens sent i li interessa...
Que truqui, sisplau.
Que truqui, sisplau. Sí.
Que truquin, que nosaltres encantats. Veritat, Dolors? En el vostre cas, Susana, a veure.
Ui, jo demanaria moltes coses.
La carta seria interminable, no?
Sí. Però en referència a l'habitatge, doncs que cap persona o cap família... Parlo, em centro aquí a Sabadell... totes les persones tinguin un habitatge digne. Bàsicament, aquesta seria la meva demanda. Com? Podem fer lloguers assequibles. Cada vegada el lloguer d'aquí de la ciutat de Sabadell és més car, també degut que van pujant els preus de la ciutat de Barcelona. Van pujant els preus i la gent doncs tira cap a les àrees metropolitanes. Acabar amb l'especulació també que estan fent els bancs, que l'Ajuntament faci de mediador en el tema dels desnonaments, per exemple, també demanaria que els requisits a l'hora de poder llogar un pis, tant de protecció oficial, que també està passant, els requisits no els poden complir moltes d'aquestes famílies i es queden fora, es flexibilitzin. Buscar mecanismes també, que la taula d'emergència d'aquí de Sabadell, dels pisos d'emergència social, buscar mecanismes que també acurtin els terminis per l'adjudicació dels pisos a les famílies. I que no, per demanar que tampoc no hi hagués temes de discriminació a les persones d'ètnia gitana a l'hora de llogar o d'entrar en un habitatge, i fer un treball integral des de les administracions, des de les entitats, a nivell de salut, de recerca de feina, de plans de treball a nivell d'unitats familiars també, però relacionats amb l'habitatge. Per demanar.
Bueno, jo primer, evidentment, que es compleixi el dret a l'habitatge, vull dir, aquest dret humà que tenim i que se suposa que està en un document superxulo, no?, que el paper ho aguanta tot i després la realitat és un altre, que es compleixi aquest dret i que hi hagi polítiques socials que realment responguin a això i no responguin als interessos dels bancs i dels grans empresaris, que en definitiva les polítiques a vegades es fan pensant en complaer o en tenir contents a certs sectors i no mirant realment a la part social, no? Per tant, bueno, penso que això passa per polítiques públiques, eh? No.
Doncs evidentment, calen recursos, calen polítiques públiques, cal també que la ciutadania, com parlàvem amb la Dolors, no?, doncs ajudin també, no?, a garantir doncs aquest dret a l'habitatge, que és un dret, que és un dret,
sí, sí,
per tota la població. I més ara també penso, no?, aquests dies que arriben, no?, de Nadal, que molts doncs celebrarem que és un moment de reunió, penso en totes aquestes famílies, no?, que potser doncs no tenen aquesta llar, que és una situació molt complicada, i que vosaltres, que treballeu amb tots aquests col·lectius, lluiteu cada dia doncs,
bueno,
per aconseguir...
O que tenen llars que estan ocupades.
Exacte,
i el neguit i
sí,
l'angoixa que han de patir,
demà que em passarà, no?,
sense saber si demà vindran i em desnonaran. Vull dir, és que jo no m'ho imagino, vull dir, no em vull posar ni la pell, perquè si em poso és que el nivell d'angoixa deu ser molt, molt gran.
D'angoixa i, com deia la Susana, no?, l'estrès, no?, totes les conseqüències que això té, o també pel col·lectiu, com ens comentava la Dolors, no?, d'Andidown, doncs també doncs, per aquesta autonomia que tots aquests joves necessiten, no?, per reafirmar-se en la vida, no?, com a tots ens agrada. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per explicar-vos i per fer aquesta petició, aquesta carta als Reis.
A veure si es compleix.
Sí, a veure si es compleix. Moltíssimes gràcies i molt bon dia a totes.
Bon dia.
I nosaltres, per acabar, explicar-vos, oients, que el dia 18 és el Dia Internacional de les Persones Migrades, i per commemorar-ho, les diferents entitats integrades a la plataforma Vàlua faran una activitat amb l'Associació Colors del Món aquest mateix dia. Per aquest motiu, dimecres, el proper dimecres, nosaltres parlarem amb testimonis del Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants i també amb testimonis de Creu Roja, que ens explicaran en primera persona les seves experiències i també les dificultats que van trobar quan van arribar a la nostra ciutat.